Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Tota la família Buckley era gairebé a l'auditori de l'edifici Miramar, ple de gom a gom, en principi res donava a entendre a la inauguració de l'exposició dedicada a Henry Buckley que hi hauria, diguem-ne, un acte o una conferència plantejada d'aquesta forma, però al final així va ser. Carles Querol, l'home que d'alguna forma al costat de Patricia Buckley ha revitalitzat tot aquest fons de Henry Buckley, al costat de Gaby Serrano i al costat de Ramon Buckley, varen ser els protagonistes de la presentació d'aquesta exposició que vostès poden veure a l'edifici Miramar fins al proper 8 de desembre. Alguns tres bàsics d'aquesta mostra, doncs bé, els tres bàsics serien que Henry Buckley va ser un dels pocs corresponsals, per no dir l'únic, que es va quedar a Espanya durant tota la Guerra Civil. Entre altres coses, després ja s'hi quedaria gairebé a tot el país perquè va conèixer a Maria Planes, en Maria Planes s'hi va casar i aquí establiria la seva família. Henry Buckley era corresponsal del Daily Telegraph, d'un dels diaris més conservadors de la Gran Bretanya, i segons comentava Carles Querol, en més d'una ocasió el Telegraph li va retallar les cròniques. El Telegraph tenia dos corresponsals, un al bàndol republicà, un altre al bàndol nacional, i Henry Buckley va ser el cronista del bàndol republicà al costat, bé, d'altres coneguts seus periodistes que d'alguna forma varen recórrer tot el front republicà fins al final de la guerra, entre ells el fotògraf Robert Capa. Henry Buckley no era fotògraf, però sí que era un periodista que feia fotografies, i al costat sempre de Robert Capa. Tant és així que bona part d'aquest fons fotogràfic que s'ha revitalitzat i que s'ha descobert i que es present en aquesta exposició ofereix algunes fotografies de les quals en Robert Capa va ser la contrarèplica, o sigui, en algunes situacions Capa va fer fotografies a l'entorn de Buckley i Buckley fotografies a l'entorn de Capa en un mateix moment. L'exposició és molt interessant, aborda alguns dels escenaris que varen ser especialment protagonistes, sobretot de la marxa dels republicans al final de la guerra i com en algun moment d'aquesta marxa republicana Henry Buckley i els seus companys d'aventura durant la Guerra Civil van passar per Sitges, es van aturar a Sitges i després ja en direcció Barcelona. La conferència va ser llarga, no els oferirem les paraules de Carles Querol, entre altres coses perquè se suportaven molt amb una presentació en PowerPoint d'aquesta exposició, moltes imatges, i per tant és molt difícil que se'n puguin fer la idea de les paraules a partir d'unes imatges que no es poden veure, però sí que ens agradarà escoltar gairebé tota la intervenció de Ramon Buckley, el fill de Maria Planes i Henry Buckley, un dels fills de Maria Planes i Henry Buckley, explicant la importància que té per la família aquesta exposició, el que ha suposat el descobriment del fons documental del seu pare i, per descomptat, del gaudi que tenia en aquell moment de poder assistir amb la resta de la seva família a la inauguració d'aquesta mostra. Ens va agradar molt, però, la intervenció de Ramon Buckley per aquesta vessant tan sitgetana de la figura del seu pare que va ser la que va desglosar en el seu Parlament. L'escoltem.
Donar la benvinguda a tots vosaltres, estava pensant una mica ara amb en Jordi Barratxina, el pregó d'aquest estiu, a la Festa Major, que deia que la família no era només la família, sinó que era només la tribu. Doncs aquí no solament hi ha la meva família, sinó que hi és també la meva tribu. És a dir, aquelles famílies que ens emparentàvem a Sitges, els Massí, el Sala, els Gómez del Moral, el Soler, tota aquesta gent que formaven, ens anàvem de Madrid, on era pare, mare i fill, arribàvem aquí a Sitges i teníem aquest ambient que era potser que únic, de pres, etcètera, etcètera. Hi ha moltes famílies que vivien a l'estiu de manera conjunta, i així és que amb ells també els donem la benvinguda i a tots els altres amics que també són aquí avui. Com ha dit també el Gaby Serrano, es tracta de recuperar la memòria històrica. I la memòria històrica, a vegades veient la televisió, etc., sembla que sigui buscar les despulles de tots aquells que van morir i van ser enterrats d'una manera poc elegant, en qualsevol lloc. Això és important, però molt més important que recuperar el cos, els ossos, és recuperar l'ànima, perquè els ossos són iguals als de tothom, però l'ànima de cada un de vosaltres, tots els que sou ara aquí en aquesta habitació, cada ànima és diferent, cada persona té un esperit, I llavors doncs, això és el que hem aconseguit després de 10 anys de treball. Penso que hem aconseguit recuperar aquesta ànima, aquest esperit de Henry Buckley, sobretot en el moment de viure la Guerra Civil Espanyola. Per això a mi em sembla que potser que això és més important que buscar les despulles físiques de les persones, és recuperar la seva, el que ells van ser en vida, el que ells van representar en vida, el seu temperament. I això és el que hem volgut fer avui, amb el llibre, amb l'exposició, amb aquesta presentació. Aquest projecte va començar fa 10 anys quan la meva filla, la Patrícia, va trobar unes fotos, una sèrie de 200 fotos que va fer el meu pare com a fotògraf. No era professional, era un fotògraf amateur i era un professional del periodisme, i aquestes fotos estaven perdudes a l'arxiu familiar i ella les va trobar i va posar en moviment tota una sèrie d'aconteixements. Això va ser el 2001 o 2002, que arriben fins avui. És a dir, heu de mirar 8 anys de feina, que porten d'aquella trobada de les fotos a l'interès de Carles Querol per aquestes fotos, per donar-los una projecció. Apareixen a la portada de tots els diaris, els diaris més importants de Catalunya i d'Espanya. I d'aquí passem després al 2004, que és el centenari del meu pare, que es publica el llibre, del seu llibre sobre la Guerra Civil Espanyola, es publica per primera vegada en versió castellana. Després passem al 2007, en el qual el Paul Preston, que volia estar aquí avui amb tots nosaltres, però no ha pogut venir, ell fa el pròleg del llibre del meu pare, i després el 2007 publica un altre llibre que està relacionat amb això que es diu Ideòlegs sota les bales, els periodistes estrangers que van venir a Espanya i que van contribuir a la guerra, que van reportar sobre la guerra. I finalment arribem al dia d'avui, és a dir que són 8 anys de recorregut, i en aquests 8 anys doncs, el primer que tinc que fer és donar les gràcies a tots, a la meva filla, que va ser la que va trobar aquestes fotos en primer lloc, el Carles Querol, que els hi va donar resó, que va començar ja amb aquest projecte que avui acaba, amb l'Ajuntament de Sitges, especialment la Gaby Serrano, que es va interessar per això, i vam començar ja a planejar l'exposició amb el Paul Preston, que encara que no es pogut ser aquí avui, totes aquestes persones, i finalment amb el Ramon Nadal, que publica l'edició catalana, tal com acaba de dir el Gaby, avui també, que la teniu a la vostra disposició. A totes aquestes persones, vosaltres, la família, se sent molt agraït per tota aquesta feina que s'ha fet, aquesta feina ben feta. El Carles Querol i jo ens hem dividit una mica la feina. Jo parlaré de la família Planes, i el Carles Querol parlarà una mica de la figura de Henry Buckley com a corresponsal de guerra. O sigui, que jo, del que es tracta és de dues coses, perquè vosaltres us tingueu una idea de la importància del que Henry Buckley va fer a Sitges, però també es tracta de veure la importància que té el que vingués a parar a Sitges, el que s'arrelés a Sitges. Pensem que a la Guerra Civil Espanyola hi va haver aproximadament un centenar de periodistes, d'un número aproximat de periodistes que van venir d'arreu del món a Espanya. Però d'aquest centenar només un s'hi va quedar arrelat. Aquest és el significat, és a dir, no és una circumstància accidental, sinó que és un fet que el Henry va venir a Sitges, va conèixer amb una sitgetana i va crear una família de Sitges partint de Sitges, i és un fet únic. És a dir, no es va produir amb el centenar llarg de periodistes que van venir a Espanya. Per això es tracta d'un fet que jo crec que és important no solament per la nostra família, sinó per la vida del poble. Això és el que volem remarcar avui aquí. Per tant, començaré parlant una mica de la família, de la meva família. El meu avi, el Josep Planas i Robert, que era el propietari de la fàbrica de gas de Sitges, alcalde en dues ocasions, president del Prado, administrador de l'hospital, és a dir, una d'aquelles figures que en els Sitges d'abans de la Guerra Civil era possiblement irrepetible, perquè podia fer tot el que es pot fer en un poble, quasi bé. President del Retir, em sembla que no ho va fer, però a part d'això, a part de no ser president del Retir, jo crec que ho devia fer tot. I per tant era una figura molt coneguda i molt reconeguda, diguéssim, dins la vida del poble. Què va passar el 18 de juliol? Hi ha dues etapes en la vida de Planes i Llobert que són interessants. Primera, la seva alegria quan va arribar a Santiago Rusiñol. Ell era un jovenet en aquella època, però el Santiago va ser qui va canviar la vida. Venia molt a casa, i no sols venia a Santiago Rusiñol, sinó tots els amics, inclòs naturalment el propi Trillo, que van venir a casa, que van contribuir amb les seves obres, etc, etc. I aquest va ser el moment més feliç, crec jo, per el que sé de la seva vida. I avui us vull parlar de l'altre moment, el moment més amarg, més difícil de la seva vida, que va ser quan el 18 de juliol de 1936 el comitè de la FAI, dels obrers de la fàbrica de gas, van entrar i li van dir que ja se'n podia anar a casa, perquè la feina la farien, a partir d'aquest moment, ells es convertien en els amos de la fàbrica, el que s'ha anomenat la col·lectivització de la indústria a Catalunya durant la guerra. L'avi se'n va tenir que anar a casa i acostumava a anar cada dia, com que no tenia altra feina, a Barcelona en tren. I la història que s'explica a la família és que en un d'aquests dies, seguint el 18 de juliol, la meva mare va rebre avís de que l'avi estava a les llistes negres i que l'anava a matar. Llavors va anar fins a l'estació esperant l'últim tren que arribava a Barcelona i amb un gesto que jo intento veure'l, li va dir hola i adiós. Molt difícil dir hola i adiós alhora, perquè dius sola o dius adiós, però dir totes dues coses alhora devia ser molt difícil. Llavors jo m'imagino l'avi doncs baixant per les escaleretes del tren i es devia quedar com a sobtat, perquè veia la seva filla que el veia rebre, li devia d'això, però al mateix temps que la rebia el despedia. És una paradoxa, si voleu. Però sembla que se'n va donar compte del que volia dir, va tornar a pujar al tren i va seguir fins a Vilanova, i de Vilanova fins a l'Arbós, on el meu avi tenia una altra fàbrica de gas, tenia la fàbrica de gas de Sitges i la fàbrica de l'Arbós. I allà a l'Arbós va passar la resta de la guerra civil fins al final de la guerra. Llavors tenim un fet que és interessant, que és una família dividida. Per què? Perquè els pares eren a l'Arbós i els fills, hi havia tres fills llavors que vivien, però dos eren grans, el Ramon i la Maria, Ramon Planes i la Maria Planes, es van quedar a Sitges. I això és importantíssim perquè d'alguna manera tots dos van reaccionar de forma diferent. En Ramon va tenir el seu pitjor moment de la vida, perquè ell era d'Esquerra Republicana i el pitjor que es podia ser en aquells anys del 36 era ser d'Esquerra Republicana, perquè no podies estar ni a favor d'uns ni a favor dels altres. Ramon estava organitzat en el que feia els de la FAI, però tampoc podia ser dels altres. I llavors jo crec que va tenir una experiència molt amarga durant la Guerra Civil i això es va notar. En Ramon, jo sempre que em pregunten per Ramon Planes, el Ramon va ser com un segon pare per mi. Va ser com Henry i Ramon eren dos pares, no era un, sinó que sempre em va una mica, no tenia fills, em va adoptar com a fill. I en Ramon aquests anys van ser els més terribles de la seva vida, perquè en Ramon sempre, jo quan em pregunten com era en Ramon Planes, jo sempre dic que Ramon Planes era essencialment un somiatruites. I jo hi he anat una mica aquest vici de Ramon Planes. Jo també soc bastant somiatruites. Somiatruites és una cosa tan catalana que no té traducció. Jo intento explicar-li als estudiants meus a vegades què significa somiatruites, o com es diu en anglès, somiatruites, i no, és molt difícil, és molt difícil. Però jo crec que és la millor definició. Però en aquest moment de la seva vida, en Ramon ni tan sols li quedava el somni, no podia ni somiar, perquè la realitat present era dolenta i la que venia pitjor encara. És a dir, era un, En canvi, com a contraposta o com a oposició a Ramon Planes, jo veig a la figura de la Maria Planes, de la meva mare, que va fer tot el contrari, és a dir, a la Guerra Civil va reaccionar d'una manera molt positiva. Per què? Doncs perquè de repente es va convertir en la dona de la casa, és a dir, els pares eren a l'Arbós, ella era Sitges, qui tenia que portar la casa del carrer Major? Doncs la meva mare era una persona que s'havia educat a Barcelona, havia tingut una educació una mica molt restringida i tal, de repente la vida la va empènyer per posar-se, diguéssim, davant del carro per agafar les vides de la situació i per tirar endavant. Jo veig que la Maria Planes es va obrar un canvi molt important que va tenir molta importància de cara a trobar-se amb el Henry Wagner. Llavors, durant 2 anys van estar vivint, uns a l'Arbós, uns altres a Sitges, anant i venint en bicicleta d'un poble a l'altre, portant-se coses. I llavors arribem a aquest moment, que és el moment que tot això és un mica un pròleg per arribar al mes de març de 1938, que és quan es produeix l'encontre o la trobada entre Maria Planes i el Henry Wagner. La trobada es va fer a la casa del Sunyer. El pintor Sunyer tenia una casa a prop de Linyet, aquesta casa ja ha desaparegut, però llavors allà estava, el Sunyer era a París, però havia deixat la casa seva a l'Álvarez del Valle, el ministre de la República. Recordem que el març del 38 el govern de la República ja no era a València, sinó que havia passat a Barcelona, l'Álvarez del Valle era a Barcelona i ell estava allà. L'Álvarez del Valle era amic personal del meu pare, i també va convidar a la seva casa amb Luis Quintanilla, que era un socialista molt radical, també amic del meu pare, i a més un gran pintor. Possiblement la relació amb el Sunyer era a través de Quintanilla, que els dos eren pintors reconeguts d'aquella època. I llavors allà sembla que hi va haver una discussió, això són paraules de la meva mare, que em va explicar, sembla que hi va haver una discussió a la tarda i va sortir el tema de l'Església Catòlica, que era un tema molt delicat en aquells moments, sobretot a la República, i sembla que el meu pare, molt republicà, pels que llegiu el llibre, es va declarar, o almenys va justificar d'alguna manera, no sé com, el paper de l'Església i del que havia passat. I això va impressionar molt a la meva mare, que era catòlica devota, ho va ser del principi a la fi de la seva vida, molt catòlica, molt d'anar a l'Església, etc. Això va impressionar molt, i el sortir, sembla ser que devia sortir junt amb el meu pare, amb el Henry Buckley, i també que Luis Quintanilla va acompanyar a la seva amiga, la Maria Dolors, que era la que estava allà també amb ells, la Maria Dolors Bertran, i la meva mare va sortir. Jo m'imagino, me'ls imagino tots caminant cap a la Ribera, cap al passeig de la Ribera, i fent una passejada amunt i avall, i aquest va ser tal com el veig jo el primer encontre. M'han parlat diverses fonts, no assenyalo ara ningú, que en un d'aquells primers dies de l'encontre entre el meu pare i la meva mare, doncs se'ls van produir, algú va veure que es feien un petó a la Ribera i que allò va ser quasi pitjor que si hagués caigut una bomba al cap de l'angle de Sitges. O sigui, que la Maria Planes fes un petó amb un anglès a la Ribera de Sitges era una cosa excepcional en aquella època. Llavors per això es va produir aquesta commoció, i m'han arribat diverses persones que van descriure aquell petó. Tot això és interessant perquè us donarem una mica de compte de com era en aquells moments la vida del poble. Avui en dia no, tot això no té cap importància, i molt menys el que una noia catalana pues, festegi amb un anglès. Avui en dia això és cas més fàcil que si festegés amb un del poble. Bueno, parlo, us he explicat això una mica en detall d'aquesta manera, perquè crec que tot el que avui en dia ens sembla una cosa absolutament normal, en aquells moments va ser un fet insòlid, una cosa té molta té alguna cosa extraordinària. Imagineu-vos que els meus pares es van trobar un dels primers dies de maig, no sé exactament la fetge, de 1938, i es casaven al final de maig de 1938.
Aquest casament va tenir lloc a Barcelona i va tenir lloc a la seu del govern basc, a Passeig de Gràcia. O sigui que, diguem-ne, com comentava Carles Carol en la conferència, com que el govern basc en aquell moment eren molt missaires, doncs no va haver gaire problema en poder efectuar el casament a la seu del govern basc a Barcelona. És una exposició molt interessant, com els dèiem, la va presentar Carles Carol, Gavi Serrano, regidor de Cultura, i en Ramon Buckley, un dels fills de Henry Buckley, que, com la resta de la família, era present en un auditori de l'edifici Miramar ple de com a com. Són les 10. Per cert, s'ha editat ja en català el llibre de Buckley, Vida i mort de la República Espanyola. Es va presentar l'edició castellana fa mesos. És ja en català per a aquells que hi puguin tenir interès. Notícies en Com Ràdio. En 5 minuts saludem a la Cèlia Sánchez Mostic.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.